Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, 12 i 2 minuts del migdia, 28 de desembre, l'últim mes de l'any, estem a poques dies d'abandonar este 2020 que tot el món té ben ganes de veure'l ben lluny. Jo ben acompanyada com sempre, Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia a tots.
Heu passat bé noche, la nit de Nadal i el dia de Nadal?
Sí, la veritat és que sí, ben tranquil, no? A diferència d'altres anys, a lo millor que sí que tens més pressa perquè tens més actes d'oci nocturn, diguem, no? Però en guany com d'això no hi ha hagut. Sí que molt tardeo, t'he de dir, eh? Jo he vist moltes imatges en Instagram que a mi no m'han agradat veure.
Uh-huh. I tu, Víctor, què tal?
Bé, bueno, no se va a fer acte nocturna a la mirar en una discoteca, però jo sé que en moltes cases a les 2 i a les 3 del matí encara estaven en la música posada, per tant, és una altra manera de disfrutar estos dies.
Se va respectar prou allò de no hi haure més de 6 persones en les cases, eh? Jo pensava que no se respectaria tant, però al final la gent ha sigut prou coherent, eh? En la seva actuació. Lo que estem és tots ben empatxats, eh?
Sí, això també. T'he de dir que una de les coses que més gràcia em va fer és que a les 11:30 tot el món eixia de sa casa. O sigui, de les cases tot el món eixia i tot el món aplegava. Jo que me vaig tindre que desplaçar d'Almassora fins a les Alqueries, no? Diguem que tot el món també amb coques i coses de sobres a la mà, perquè es veia tot el món en bandejes i tot el món aplegant a casa a punt i hora, no? Això sí que em va fer molta gràcia, tots, pues, tots al carrer.
La missa del Gall se va adelantar, va ser la de la vesprada, i jo recordo tornant cap a casa on jo visnien adossats gent que té terrassa pegadeta en terrassa, i jo des de lluny no portava ulleres, no veia massa bé i dia uf, massa grup de gent, segur que venen. I és que cada un a sa casa, però clar, sí, sí. És de cada un, i per la terrassa, com que només els separa un...
Bueno, pues, paravant, diguem.
És dir, se poden, i des de lluny confundia un poc. En fi, ara preparant-nos tots, cal dir que jo seré una de les persones que enguany especialment vaig a brindar l'entrada l'any nou en 12 gallets de taronja. Ho diré cada dia, per si algú, només per pesar, que de cada dia dir-lo, acaba venint-se al meu bando i tenint estos 12 gallets de taronja. Cuidao, que jo per lo que sentia en Apunt i tant en televisió com en ràdio, diuen galls, jo sí. Sempre he dit gallets.
Sí, i ha que dir que ha quedat demostrat que el raïm no dona sort, no? Que era com lo que més es deia de que bragues roges o calçotets roxos i després raïm, però ha quedat demostrat que enguany no han fet efecte.
I a més, també hem de dir que entrarem en esta vitamina que ens fa falta davant d'esta pandèmia, d'este Covid, entre la vacuna i lo vitaminats que entrarem en els gallets de taronja, pues com que farem més front. Perquè ahir, Víctor, tu me preguntaves les preguntes que me fes de... Van començar ja la vacunació, i tu me dies alguna pregunta, pot ser, ho fem en públic?
Sí, que a partir d'ara quin serà el ritme de vacunació setmanal, m'agradaria saber.
Bueno, pues en la Comunitat Valenciana, ahir en Borriana, era Benilinde la que se vacunava en 86 anys, també era Salvador en 65 que se vacunava en Castalla, en Alacant, i a València Batista en 81 any de Rafael Buñol. I a partir d'ahir se vacunaran tota la gent gran, la gent més vulnerable davant del Covid, també els sanitaris. Se portarà aquesta línia de vacunació. Cal dir, i a més no volia dir en directe, però al final no em podeu preguntar perquè m'estireu de la llengua, avui tenien que reposar-se més vacunes, diuen que se retrasa, que vindran demà. No m'agraden aquestes notícies, és dir, no hi ha justificació per aquest retras, és dir, no hauríem de parar, que és el que tu m'has preguntat. Tant Maria, Víctor, em dia, però això serà continu? És que deu de ser continu.
Deu de ser perquè cada 15 dies, bueno, la segona dosis que tens que ficar és als 15 dies, per tant no es hauria de frenar, no? Ahir això, com bé has comentat, van ser 700 les persones que van rebre aquest diumenge a la Comunitat Valenciana la primera dosis contra el coronavirus, no?
Algo que també m'agradaria que tinguérem molt en compte és els menors de 16 anys no van a vacunar-se i també les persones embarassades. Tenen risc i, per tant, no se vacunaran. Els demés aniran... I les persones immunodeprimides. Clar, lògicament, una persona que ja està delicada en aquest moment tampoc pots posar-lo una vacuna perquè el que fas és que... Bueno, aquesta persona és més vulnerable a qualsevol virus, bactèria i demés, entre altres coses. Maria, tens ganes de començar tu?
Sí, bé, simplement dir un poquet respecte a les xifres del Covid, no? Perquè encara que estigui la vacuna, seguir-se gent infectada. L'última actualització va ser el passat dissabte, que és el 26 de desembre, i els hospitals valencians compten en l'actualitat amb 1.500-1.400 persones ingressades, 139 a la província de Castelló i 50 nous contagis ací a la província de Castelló, o sigui que...
Clar, el que tu em dies, Víctor, antes, però no pararan de vacunar, perquè a tu te preocupa especialment, no?
Clar, perquè a veure, som molta gent, molts habitants, i si ja comencem a dir esta setmana no, l'altra tampoc, costarà moltíssim, i jo crec que el que tots desitgem és primer la gent major, però esperem que per a juny o juliol ja diguem que se puga fer un poc de vida normal.
El que deia el ministre Illa era que com que tindrem primer una vacunació, després tindrem també l'altra, imaginen que després de l'estiu es començarem a tindre aquesta vida, perquè encara que siguem vacunats hem de tindre les mesures de portar mascareta i demés. Però ens queden encara 6 mesos per davant, com a mínim.
De prudència, de que no ens pensem que ja se pot anar pel carrer i fer tot el que fèiem abans.
Per això te preocupava tant el fet de que no se parara de vacunar. Continuem, Maria?
Sí, continuem amb una notícia de caràcter autonòmic. La primera és que el president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, l'ALIF, Víctor Pascual Viciedo Colonques, ha sigut nomenat nou conseller d'Agricultura de la Generalitat Valenciana. El nou conseller s'ha convertit en una de les veus més destacades de l'opinió pública de l'escena agrícola. El seu discurs en defensa de la utilització de fitosanitaris front a la plaga del cotonet de Sud-Àfrica l'ha portat fins a la institució autonòmica per pal·liar la situació i ser el portaveu de la conselleria en les negociacions amb la Unió Europea per aquestes i altres qüestions, com és la modificació de l'acord de l'associació econòmica amb 6 països de l'Àfrica Meridional, entre els quals es troba Sud-Àfrica i que tant perjudica els cítrics valencians. Viciedo entrarà així a substituir a la ja exconsellera Mireia Moyà, que es troba al costat oposat del discurs del seu successor. Així mateix, José Montagut Ofer ha sigut nomenat secretari autonòmic de la Generalitat. El president d'Agricultors de Nules rellevarà en el càrrec a Roger Llanes, que va accedir a la secretaria fa menys d'un mes. D'aquesta manera, el Pacte del Botànic donarà un gir en les seues polítiques agràries i aprova així les demandes dels agricultors que venien reclamant unes mesures més efectives i que garanteixen el futur agrícola de la Comunitat Valenciana. En declaracions posteriors, el president de la Generalitat, Ximo Puig, deixa ben clar la seua aposta pel coneixement de la realitat del sector agrari. D'altra banda, Puig ha assenyalat que es tracta de l'inici d'un nou cicle polític regional.
Clar, aquestes dues persones venen de formacions independents, no tenen que donar ningú compte a ninguna formació política, a ningú interès, i per lo tant jo crec que són les persones adequades per aportar el cítric valencià on té que estar i donar-li el que necessita i quan ho necessita. Jo els dono l'enhorabona des d'ací, des d'esta casa, que tant han lluitat i tant han peleat perquè això ocorrisca, i espero que sí que a partir d'ara el cítric valencià no patisca, ni el cítric valencià ni el cítric que n'hi ha tot arreu de l'estat espanyol.
I ara ens n'anem a una localitat veïna, perquè el regidor de Ciutadans de les Alqueries, Martín Cortés, passa a formar part del grup mixte. La Corporació Municipal de les Alqueries patirà un canvi en la seva formació després d'un any i mig de legislatura. El número 2 de Ciutadans a la localitat, Martín Cortés, passarà a formar part del grup mixte a partir del pròxim ple ordinari. Fons de l'Ajuntament ha informat a Ràdio Vila-real que el regidor hauria pres aquesta decisió des de fa un mes i ja hauria lliurat la carta a l'alcaldessa Esther Lara per afegir-se al grup mixte del plenari. D'aquesta manera s'obri a la corporació una nova política independent, deixant la porta oberta per a nous pactes. Recordem que actualment l'Ajuntament està regit per la cogovernança entre el PSOE, que compta amb 5 regidors, i Compromís, que té només una regidora. A la banda de la dreta, el Partit Popular compta tan sols amb 3 regidors i el grup de Ciutadans es queda així amb un. Cortés encara no ha fet declaracions públiques de per què s'ha pres en principi aquesta decisió. El canvi es farà oficial en pròximes setmanes.
Sí, serà en el pròxim ple on s'anunciarà oficialment. Ens han posat en contacte en el regidor, en Martín Cortés. Ell ens deia que ell, bueno, era diferències en la direcció del partit i també alguna diferència entre el portaveu de Ciutadanos en Alqueries i ell, i considera que ell vol treballar pel seu poble i per tant se'n va al grup mixte. Què suposa? I n'hi ha un nou escenari en aquest moment. Per què? Pues perquè pot donar-se el cas de que el Partit Socialista opte per fer pactes en aquest membre que se queda en aquest moment sense deure comptes a ninguna formació política.
Bé, i per últim, si et pareix bé, Susana, acabem en Vila-real perquè naix un nou partit polític. En el procés, en els pròxims comicis municipals, els veïns de Vila-real podran votar un partit polític nou. El líder d'Unides Podem, José Ramón Ventura Chalmeta, i la portaveu de Vox, Irene Herrero, han arribat a un acord per unir les seues formacions, que es coneixerà com Unides per Vox. Aquesta unió ha estat aprovada pels afiliats del partit a nivell local. Aquest nou camí polític sorgeix després d'un any i mig de legislatura en què tots dos partits han notat la falta de l'assessor que legalment els tocava al traure un regidor cadascun. Després de la unió ja no estaran mai més sols i podran comptar amb un nou ajudant per consultar els dubtes polítics. Després de la signatura, el ja exportaveu d'Unides Podem, Chalmeta, ha declarat que deixarà de pintar-se les ungles. Per seguir el pla d'igualtat de la nova força política, la seua ja companya Irene Herrero ha manifestat que ella també renunciarà a l'ESMALT com a defensa de la igualtat de gènere. La presentació de Unides per Vox es realitzarà el proper dilluns 4 de gener, dia en què es coneixerà qui serà el portaveu de la nova força política de Vila-real.
Donat Conter, jo el nou nom que em van a posar-li és com un poc monàrquic, no?
Sí, Unidos, sí.
Unides per Vox. No? I el fet de que Chalmeta es pinta les ungles, és cert, sempre ens ha llamat molt l'atenció que Chalmeta porta les ungles pintades, no?
Sí.
I que en este cas Irene, la portaveu actual de Vox i futura Unides per Vox, decidisca deixar-se-les de pintar, vol dir que n'hi haurà una igualtat de gènere,
eh? Correcte.
És a dir, al final confluiran els dos en una mateixa formació i, bueno, serà un fet històric que Unides Podemos i Vox s'unisquen en la ciutat de Vila-real. Dona't compte que aquesta ciutat sempre és una ciutat que ens dona moltes sorpreses.
Sí, sí, la veritat és que veurem les reaccions, no? A nivell autonòmic intentarem contactar, no? Per veure què és el que passa també, què és el que opinen en altres parts d'aquesta unió.
No, a mi jo el que estic és molt pendent de que quan presenten el nou partit m'agradaria molt...
Que vingueren, no? I que
no, no, a mi m'agradaria molt veure el seu...
signe,
llibre, no, no, el seu... Sí.
El programa electoral.
El seu programa, no, conjunt. És dir, uh-huh. A on confluiran aquestes dues forces?
Exacte, exacte. Sí, per veure... que estan dos oposats, no? Que com arriben a acords, això serà bonic de veure.
Dona compte que al final els extrems se toquen.
Sí, sí, fixat.
Bueno, estarem molt pendents de què és el que ocorrisca en aquest sentit. Maria, m'has donat unes notícies avui molt bones. Estic un poc preocupada. Estic preocupada per els camioners que estan atrapats en l'Eurotúnel. Oh. Em fa molta pena... i me pareix que no s'estan portant bé en este cas en ells, no poden tindre a les persones reteses ahí sense donar-los el que dignifica un treballador per fer el seu treball,
eh? Sí, a més que per a tot el que tenim necessitem un camioner, és que per al menjar, per als, inclús per als joguets que porta Pare Noel, el Pare Noel necessita molts dels camioners que també l'ajuden, no?, a portar els regals fins als xiquets i els Reis Mags que també estan de camí. I que aquestes persones no hagin pogut passar els Nadals amb la seva família com estava previst, molt dur. O sigui, no li ho desitja a ningú, no? Estar parat en el teu camió i veure aquesta escena de com les persones que estan al voltant d'aquest Eurotúnel s'apropen a donar-los menjar, no?
També recordar des d'ací el que qui va ser el secretari general de la Unió de Llauradors entre 1992 i 1998, Miquel Vilalta Sebastià, que ha faltat als 72 anys a la localitat de Vila-real, ciutat en la que residia. Vilalta va presidir la Unió de Llauradors tot just després de substituir a Toni Lozano. Al seu torn, el desaparegut va ser substituït per Lucio Monteagut després d'esgotar el seu mandat. Ell va ser fundador de la Unió de Pagesos de Catalunya. Al Principat també va presidir l'IBIFA, la Fundació d'Institut Valencià d'Investigació i Formació Mediambiental. Vilalta era natural de Vers, una petita poble de la comarca dels Norts. De Vers, no l'havia sentit mai, deu de ser una població molt menuda. Ha sigut una persona que ens ha ensenyat molt, que ens ha explicat molt i ens ha fet voldre molt la nostra agricultura d'esta comunitat. Un record molt gran per a Miguel Vilalta, que ja no està entre nosaltres. Víctor, ens dius tu què ha passat? No ens hem enterat pràcticament de res dels esports este cap de setmana.
Bueno, pues el bàsquet ha seguit. Dir, mira, per exemple, ahir la major pallissa al descans des de 1954 se va donar ahir. Clippers 27, Dallas 77. Des del 1954 no passava una diferència tan gran entre dos equips al descans.
Però estos dos equips...
No, són els dos equips molt més competitius.
Clar, clar. Entonces, des del 54 no
des
es donava...
Des del 1954.
Bueno, és que, clar, enguany és un any atípic, eh? No t'olvides.
Sí, clar. I lo del no jugar en públic jo crec que comença a afectar. Dir que Ibaka, l'Espanyol, va fer 13 punts. Després, destacar que Orlando va tornar a guanyar. També algo històric, perquè iguala començar la temporada 3-0. I si la matinada del dimarts al dimecres guanya... començarà la temporada 4-0, cosa que mai ha aconseguit en la seva història. 4-0, me referís 4 victòries i 0 derrotes.
Ah, vale, vale.
I després l'altra que també jo la celebro molt perquè, no vull dir-ho, però és un dels meus equips, Golden State Warriors va guanyar per fi. A la tercera.
Tenies ganes, no?
Sí, 128-129, un triple en l'últim segon de Damian Lee, que va ficar en el seu Twitter, literal, Dios existe. Imagina't com van celebrar la victòria. Comença, clar, ara tenen una victòria i dos derrotes. Dir que les dos derrotes, diguem que se poden assumir perquè més o menys eren contra el Barça i el Madrid. I que demà, també el matinada del dimarts al dimecres, a la una del matí tornen a jugar contra Detroit. Dir que si algú vol veure-ho, que aprofite ara, perquè a partir d'ara tots els partits pràcticament dels Warriors, com estan a l'altra part dels Estats Units, més a l'esquerra del tot, seran pràcticament de les 2:30 del matí que va davant, per tant, molt difícil de veure un partit entre setmana.
Bueno, ese consell ja està donat.
I després, de també les vacunes, que així he vist alguna declaració, no sé si serà del tot certa o fora de context, però va dir el president de la NBA que ni se li ocorrisca a ningú jugador vacunar-se abans que un ciutadà normal.
Però ho has sentit de veu de l'entrenador?
No, així en Espanya vaig llegir alguna declaració de, crec que era un ministre, com a que volia ficar als deportistes olímpics en una llista especial per a la vacunació. Igual està fora de context o no la van ficar sense la declaració, però per exemple l'amo de la NBA va dir que no se li ocorrisca a ningú jugador vacunar-se abans que una persona normal de carrer.
Ja, el que passa que si no saps ben bé com es llegeix la notícia, tu saps que tallant i muntant se pot...
No, és el titular que ficava en un mitjà de comunicació, era ese, que un ministre va demanar que els olímpics estigueren en una llista especial per a vacunar-se abans.
Però s'ha desestimat, i jo... és que no donaria crèdit encara a aquesta notícia, perquè, a més, si se fera pública, jo pense que la gent no ho agarraria massa de bon grado. El que sí que vull és que escoltem ara... li hem fet una entrevista a Manolo Nicolás, ell és el responsable d'informació del Consorci de Bombers. Per què? Pues perquè s'està treballant, han posat un ampli dispositiu a Catí per a trobar un caçador que ahir per la vespre li perdien la pista. I va ser en la zona de Masia Safondo, en Catí. Estan prou preocupats, anem a veure si aquestes declaracions que ens dona el bomber de lo que és l'última hora en este moment, de lo que està passant allí en Catí.
Bueno, i ampli dispositiu en Catí.
Estàs a la 92.2 FM.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
A Compromís considerem que l'escolta és una ferramenta fonamental per fer política. Per això hem iniciat una campanya d'escolta al veïnat.
Creus que la zona on vius es pot millorar? Tens algun problema, queixa o suggeriment?
Tots els dimecres, de 5 a 8 de la vesprada, t'escoltem a la nostra seu per traslladar les teues reivindicacions.
Perquè les teues propostes sí són importants per a Compromís.
Compromís per Villarreal, vos desitja bones festes.
Mare, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda, www.centremare.com.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
I had it in my head.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.
Bueno, i ampli dispositiu en Catí per a trobar a un caçador que se perdia a la pista ahir per la vesprada en la zona de Masia Safondo. Esta masia està situada, com dit al principi, en Catí. Per això tenim a Manol Nicolàs, responsable d'informació del Consorci de Bombers, per a que ens indiqui aleshores d'ara què és el que està passant. Bon dia, Manolo.
Hola, bon dia.
Què ha passat? Han estat tota la nit treballant, no s'ha trobat encara res. Quins nous dispositius s'ha posat en marxa?
Sí, efectivament, des d'ahir, des de les 10:30 aproximadament de la vesprada, que se'ls va requerir la participació dels efectius del Consorci de Bombers, se té desplegat un dispositiu important des d'aquesta hora. Al llarg de tota esta nit han estat diverses dotacions de bombers de la Diputació treballant en la zona on en principi esta persona se n'havia anat a caçar i des de la que ja no s'ha tornat a tindre coneixement d'ell, i a primera hora del matí s'ha incorporat un ampli dispositiu que s'està coordinant per part del comandament del Consorci de Bombers, que s'incluïssen bombers propis del Consorci, bombers forestals de Generalitat, policia autonòmica, guàrdia civil, agents mediambientals, voluntaris del poble. S'ha instal·lat en el casal Fester de Catí el lloc de comandament avançat, i des d'ahir s'està coordinant tots els sectors en els que s'ha dividit la búsqueda. Hi ha moltíssim personal en aquests moments treballant i s'està a l'espera de que les condicions meteorològiques milloren per veure si pogueren intervindre els mitjans aeris juntament als efectius de la unitat de rescat de muntanya del Consorci de Bombers, que de moment estan també treballant però via terrestre. També tenim mobilitzats Protecció Civil de Diputació en diversos efectius. La unitat canina també va estar des de primeres hores de la vesprada treballant en la recerca d'esta persona, i en aquests moments s'ha fet ja el relleu i hi ha altres companys de la unitat canina també treballant.
A vostès arribava aquesta petició de que els ajudarem, perquè suposo que seria la família la que no es podria posar en contacte en este senyor?
Sí, sembla que en un principi família i alguns companys van estar mirant a veure si s'havia perdut o a veure on podia estar, i ja t'he dit que al voltant de les 6 i mitja de la vesprada va ser quan van cridar emergències i es va mobilitzar tot aquest dispositiu. Mm. No sabem exactament des de quina hora, diguem, aquesta persona podria estar perduda, però bueno, va així a caçar durant el matí, i a primera hora de la vesprada va ser quan pareix que ja van començar a realitzar la búsqueda dels familiars.
Hi havia grup de caçadors o anava soles?
No, anava en més companys. El que passa, pues, imagina que en la pràctica de la caça, pues, a lo millor no van tots junts, se dividissen, no te sé dir exactament, però vamos, que anava en un altre grup de persones.
I se n'adonen quan suposa que no tornava al punt d'encontre de tots els caçadors que quedarien, no? Un punt d'encontre i ell no deguera arribar, no?
Sí, efectivament, sembla que això és, no te puc assegurar exactament el tema, però sí, sembla que en el lloc de trobada on van quedar no va acudir, després tampoc va arribar a casa, i va ser ja quan se va organitzar la búsqueda, com te deia en un principi, per part dels companys i familiars, i després ja amb l'activació de tot el dispositiu d'emergència.
N'hi ha falta de cobertura en la zona? Me refereixo a quan a mòbils i demés?
Sí, depèn de zones. És una zona prou escarpada, uh-huh. Una zona forestal prou escarpada, i n'hi ha zones que pràcticament no hi ha cobertura, i hi ha altres que sí, però depèn de la zona, però és una zona complicada d'accés.
Vostè sap si la persona que estan buscant portava un dispositiu mòbil?
per tant no se pot saber aquí, en quin moment se perd la pista, no, de la persona a la que estan buscant.
Efectivament, a nivell nostre el que s'ha fet és activar el protocol d'emergències establit per a aquest tipus de situacions i està, com te dia, tot el dispositiu activat, treballant, coordinat des del lloc de comandament avançat i en possibilitat de poder-se augmentar en el cas de que fos necessari.
Vostè sap si patia algun tipus de malaltia?
Ho desconec.
Manol, Nicolás, supose que seguiran en la búsqueda, que ens faran saber en el moment en què troben, perquè segurament trobaran, haurà sigut algo com sempre passa, que al final tindrà, acabe d'una manera feliç per a les famílies i per a este senyor. Manol, Nicolás, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Vinga, gràcies a vosaltres, bon dia.
Bueno, i ampli dispositiu You better not cry, you better not pout, I am telling you why, 'cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go!
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión con los Special Days de Jeep. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama. Gama Jeep desde 15.900 euros. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en jeep.es.
Tecno Villarreal. Colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
Soc Ima Cerdà, la presidenta de l'Associació d'Aturats i Aturades de Villarreal, i als seguidors de Ràdio Villarreal de la 92.2 vull dir-vos que aquest any ha sigut molt diferent al reste. També ho serà el Nadal, però mai la distància ens ha unit tant. Unes dates molt especials a pesar de les circumstàncies que portaran un any ple d'esperança i noves il·lusions. Bon Nadal i prosper any nou.
Hola, iaia, ja has recollit el lot nadalenc de la Caixa Rural?
Sí, carinyo, tranquil·la, ja el tinc en casa. Te guardo el xocolata per tu, bonica.
Oh, gràcies. A veure si ens podem menjar juntes en Nadal.
Ja veurem, carinyo, segons com estiguen les coses.
Tens raó, iaia, ara hem de cuidar-nos més que mai. Te vull molt.
I jo tu, carinyo.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal, vos desitgem el millor Nadal possible i un esperançador 2021.
Comprar a Borriana aquest Nadal té premi segur. Arriba el Rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comerç segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara, amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
Jo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en Multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly.
I també una notícia que ens fem, ens adonàvem, perquè ens ho feia així a saber la formació de Compromís. Carles Mulet, el senador, presentava una esmena als pressupostos generals de l'Estat per aconseguir la reciprocitat entre les televisions autonòmiques que comparteixen llengua i la desestimaven. Per això anem a veure què és el que ens conta el senador Carles Mulet. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Una esmena de les 900 que vostè portava, eh? Uh-huh. Perquè, clar, de les 900, ni una, com que també tenien poca gana de sentir-les, no?
Sí, és un poc que han entrat en una dinàmica que, en teoria, el Senat està per això, no? Per a totes les lleis que vinguin del Congrés millorar-les. És sobre un període per a fer esmenes, per a intentar aportar a molts partits que estan en el Senat i no estan en el Congrés i també tenen dret a legislar, i han entrat en una dinàmica que no volen ni moure una coma. I això, pues, moltes vegades du a contradiccions entre el que diuen els partits i el que després fan, que és vetar propostes com esta.
Mire, hasta avui, hasta el dia d'avui, jo no sé si alguna vegada canviarà, el Senat com a que no pareix que ens servisca de moltes coses. Això és una mostra de que no ho és, no?
Clar, efectivament. Esta setmana vam aprovar segurament les dues lleis més importants del que portem de legislatura, que eren els pressupostos generals de l'Estat, i la LOE, que ha sigut una llei molt polèmica. I clar, que aquestes lleis vinguin al Senat i hi hagi un pacte entre el PSOE, Esquerra Republicana i PNE per a que no se mouen ni una coma, doncs aleshores per a que estem, per a que no sé com ho complir, si no podem modificar ni millorar una llei que com tot és millorar en aquesta vida, no? I sempre quan les més aportacions se facin, i això és una falta de respecte, no únicament a la funció del senador, no? Si repetim, hi ha partits, hi ha 4 o 5 partits que estan en el Senat, que tenen tot el dret del món a poder fer les seves aportacions, i això és veta, i aquesta capacitat.
Sí, mire, a mi dels que més m'ha sorprès, li dic de veres, ha sigut d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè quan el veiem al Congrés, el senyor Rufián pareix que sigui una persona bastant dialogant, o almenys així no ho favore, perquè després està negativa al Senat.
Clar, no, jo crec que ni s'ha mirat les esmenes, clar, no anem a acertar a ninguna, i això, pues, du contradiccions, el propi discurs, no és únicament això, l'alumnoe que se va debatre el dia després, i també van votar en contra de les nostres esmenes, de les esmenes que li interessaven, no? Que era com que totes les llengües cooficials se puguen estudiar fora de les comunitats autònomes on són cooficials, sí, que una persona de Madrid que vulgui estudiar valencià o basc el pugui estudiar, i també han votat en contra. I, per tant, entenc que això és una estratègia que no van entrar a valorar el que estan votant i voten en contra de coses que ideològicament no haurien de compartir.
Mire, en este cas, el que vostè demanava és que TV3 i V3 o Aragó Televisió, donat que és una llengua que compartim de forma habitual i si, bueno, podem encontrar o dir, com alguns diuen, que és de forma esporàdica, pues bueno, no es puga, no vulguen adquirir ese múltiplex per a que puguem veure aquestes televisions i que la televisió de la Comunitat Valenciana no es pugui veure allí, li ho desestimen, no volen fer ningú tipus d'inversió.
Clar, és que damunt estem parlant d'una quantitat simbòlica del que són els pressupostos, són 50.000 euros, això més comptes de l'Estat, això no és res.
Perdó, no, vostè ha dit, sí. Quina quantitat?
50.000 euros. Que eso para un particular son dineros, pero para los contes del Estado, eso es calderilla, eso no son dineros, eso no costa, ¿ves? Son los dineros que es técnico, es decir, que costaría un multiplex de sobra, ¿no? Eso tienen de sobra, pero aquí uno multiplex. Eso es calderilla, eso es que no hay voluntad política, porque eso sería una de las múltiples opciones para recuperar TV3, una de las opciones, cómo es comprimir la señal que ahora se meten per cada multiplex que tenemos, ¿no? Tenemos un multiplex a nivel del País Valencià, que si tú comprimieras la imagen,
sí, sí,
que es el que ha fet, per exemple, les Illes Balears, en les Illes Balears podem veure TV3 per això, perquè ha fet una solució tècnica, així si volguem se faria. I el govern ha dit que no hi ha cap problema, que si les dues comunitats autònomes se posen d'acord, això se pot fer. Per tant, és o adquirim un multiplex, o comprimim la senyal, o tirem del multiplex d'Apunt les televisions aquestes que s'han emetent en castellà, que no tenen cap tipus d'autoritat com Mediterrani TV o la 8, que són televisions que, bueno, que se busquen la vida, no? Que no estan, no tenen per què estar en aquest multiplex de televisió autonòmica. Per tant, estem buscant solucions contínuament i veiem com no hi ha cap tipus de voluntat política.
En este cas, vostè anava més enllà i diria que estaven mantenint un privilegi o un xiringuito mediàtic alimentat en diners públics.
Sí, és que si veus un poc, quan s'ha publicat recentment, no? Les quantitats ingents de diners públics que se destinen a finançar mitjans de comunicació completament inviables econòmicament, que són els que després se fan els bestiars, no? Eres directament, no? Que tiren els periodistes al carrer, i al fi i al cap veus que sempre són la voz de Suam, de qui s'ha finançat amb aquests mitjans de comunicació, o que la televisió autonòmica que tenim a punt és propaganda pura i dura ja, a aquests nivells, en el moment que tu obris espectre i deixes entrar a televisió de totes les comunitats autònomes veïnes, que no les pots controlar en els públics valencians, segurament això no interessa als qui té les competències.
Sin embargo, per altra banda, Coalició Canària, Teruel Existe, Adelante Andalucía, Geroa Va i Más Madrid, uns se han estès i els altres ho han recolzat, no?
Sí, compartim, per exemple, en Espel Mallorca compartim també aquesta visió. No és únicament vol TV3, és que també volem que les altres visió és que en les altres comunitats també és una manera de normalitzar l'ús de la llengua. En Aragó, per exemple, que compartim frontera, hi ha comarques senceres que parlen un valencià com el nostre, també és una forma de promocionar el nostre territori. Quan fan un programa en Apunt, segur que això per al turisme és positiu, quan ensenyen els nostres pobles i comarques. No és únicament, no, i saber la reivindicació de Bona TV3, la gent que hem crescut bé en aquesta televisió. Pensem que també els altres territoris és bo que és que la nostra televisió o la televisió de les Balears, quan més oferta tingués, molt millor. Ara veiem la barbaritat de canals i tot en castellà quan fiquem la televisió. I és un poc incomprensible, no?, que no puguem veure les televisions públiques que s'emeten en la nostra llengua.
La nova direcció d'este moment d'Apunt, vostè no sé si ha tingut temps de valorar-la. Quina valoració li donaria?
Jo personalment estic prou decepcionat del tractament que estan fent, no? És una televisió al servei d'un dels partits que està en el govern. Hem viscut experiències lamentables, no? Inclús quan hem aconseguit coses a nivell dels corts generals, manipulat d'una manera indecent la informació per a no citar a l'autor. Per exemple, un cas concret, quan vam aprovar en el Senat una moció a favor de rebaixar els instruments musicals, que va ser el IVA dels instruments musicals, que va ser una notícia que va ser en tots els llocs, en Apunt se va guardar moltíssim, van donar la notícia, la van donar en molta... la van donar en molts minuts, no? Va fer moltes entrevistes al sector de la música, però se van evitar en qualsevol moment de dir de qui era la iniciativa política. Per tant, això és una mostra més de com la televisió està arribant als nivells de lo que era a nivell de manipulació informativa, lo que era Canal 9, i això és preocupant.
Mire, hi ha algo que sí que s'ha de valorar per part de la tasca que està fent Compromís, i és el que Joan Baldoví estiga brillant tant a nivell nacional, però que Carles Mulet també siga notícia a nivell nacional per la quantitat de voltes que ha intervingut en el Senat, no?
Sí, és que clar, és que nosaltres que estem volent trobar tot el possible a aquesta cambra, no? Hi ha molta gent que hi va, a passar rato, no? I nosaltres sí que, per exemple, hem presentat més esmenes en els altres pressupostos que qualsevol altre senador a nivell individual. Això també és perquè en nostres col·lectius estan molt actius. Per exemple, de Villarreal n'han presentat un fum, i també perquè s'han treballat forces polítiques que no tenen representació a Madrid, com Junts d'Aragonista o altres formacions autonòmiques, i volem fer això, no? Que se la sigui algo útil. Per això ens enfadem molt quan hi ha una llei que la podem millorar en aportacions d'altres partits i es diuen que no, que s'ha de tancar-se immediatament i corrents.
Sí, però... Sí, però d'on es conté? Són notícia a nivell nacional en altres televisions que no són la nostra, l'autonòmica, i, sin embargo, lluiten perquè l'autonòmica es pugui veure en més llocs, no?
Sí, és un poc la contradicció, no? Que no són profetes, també és un poc el que comentàvem abans, no? El control que hi ha de la majoria de mitjans de comunicació. És molt difícil que es facin cas quan estem aconseguint coses importants en el Senat a nivell de País Valencià. I no estan en qualsevol altra part del territori, és habitual que es traguen, que inclús sí que puguem ser portada en Melilla o en altres llocs inusitats, però en una formació com la nostra, perquè no hi ha aquest bloqueig informatiu que estem patint així, no? I que vosaltres sou una excepció, afortunadament.
Per cert, el dia 31, final d'any, vostè que és de raïm o de taronja? Bueno, no sé per què li ho pregunte, quasi que sé la contestació, em sorprendria si no fora Isa.
La veritat és que no tinc ni costum d'aquestes celebracions. Si fora, seria, òbviament, de taronja, perquè en tinc de casa i és el que més amà tinc. Seria taronja, però que la veritat és que no sol fer aquest tipus de campanades de celebracions, no? Com ara també tenim que ha donat el reglant ja a les 12 matines que estarem ja fent el reservat.
I bé, de Reixó s'ha demanat algun especial?
No, la veritat és que no. Som republicà i els Reixó no ens vam de pas.
Sorpresa. Per tant, valoració de lo que va ser el discurs del rei el dia de Nochebuena. La nit de Nadal, perdó.
Sí, va ser el vaig veure posteriori, en aquest moment no el va estar bé. I la veritat és que lamentable, però tampoc no va ser cap sorpresa, no? Hi havia molta expectativa, no? En a veure com marcava distàncies en el que havia sigut, no? Tot aquest any de comportaments tan poc templats de son pare. Tot el món esperava molt més, no? Pues una distància, i la veritat és que va ser molt, molt trist, no? El que no hagués pogut aprofitar aquest espai per a intentar marcar distàncies, que no ho va fer en cap moment.
Sí, la culpa la tenim els mitjans de comunicació, que vam calentar massa i aquest moment perquè n'hi haguera molt d'audiència, no? El que passa és que si després el protagonista dona el que dona, els mitjans tampoc tenim massa culpa, no?
No és culpa tampoc, els mitjans de cap tenen que... Era una percepció que estava en el carrer, no únicament alimentada pels mitjans. Tot el món estava pendent, no? Sabien, no? que algo hauria de dir. Més quan les últimes setmanes havia sigut estupare per la regularització fiscal, no? I per reconèixer que havia sigut delinqüent, i per tant tot el món estava pendent a veure què és el que passava i a veure què és el que dia, no? I està clar que els mitjans van alimentar aquest discurs, però era un discurs que estava en el carrer, no era una cosa artificial. Per tant, que tot el món espera molt més d'aquest discurs, i això el que fa és allunyar encara més la institució monàrquica del carrer.
Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver entrat a esta, la seva ràdio, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Deja de conducir titiritando de frío. Este invierno tenemos motivos para hacerte entrar en calor. Solo te dejarán helados nuestros descuentos. En diciembre congelamos los precios en toda la gama Fiat con 7.000 euros de descuento garantizado y 5 años de garantía. Solo hasta final de mes. Válido para unidades limitadas en stock. Entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Soc Jordi Alcón, alcalde de Vistabella del Maestrat, i en nom de tot el poble de Vistabella i de l'Ajuntament, desitgem a tots els oients de Ràdio Vila Real molt bones festes.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos.
Y con ellos, a lo Wagen. Concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, certificado por Grupo Volkswagen.
I ara estem a les fetges que estem, s'aproximen el dia dels Reisos i els xiquets es comencen a demanar allò que desitgen. Jo voldria parlar una estoneta amb Alma Llançola, ella és regidora de Compromís i com que és professora ens podrà dir el que ella sent al seu voltant. Bon dia, Balma.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me i bon Nadal a totes i a tots.
Joguets no sexistes.
Sí, volia parlar d'aquest tema tan important, però abans de començar volia aprofitar des d'ací per a recordar amb unes paraules un gran home que ens ha deixat tan sols fa dos dies. Es tracta del company Miquel Vilalta, exsecretari de la Unió de Llauradors, membre de la Junta de Socarrats i també membre de Compromís per Villarreal, un home molt compromès amb la terra i la cultura valenciana. Honrat i treballador que ha faltat després d'una llarga lluita contra el càncer. I totes les persones que vam tindre l'oportunitat de tractar amb ell sempre el recordarem perquè era una persona molt afable, molt optimista, que transmetia molta pau i molt, una persona molt lluitadora, i per això des d'ací volia donar-li una forta abraçada a tota la família i amics de Miquel Vilalta.
En sumem al que vostè acaba de dir, era una persona que caldria que molts siguessin el seu exemple per el que ha sigut en este món i el que ens ha donat a aprendre a tots.
Efectivament.
Tornem als joves.
Sí, perquè és un tema fonamental. Durant aquestes festes podem, entre totes i tots, contribuir, encara que parega una cosa difícil, però podem contribuir a canviar la societat en què viuran, val? En què viuran les nostres filles i els nostres fills. Anem a parlar de lluitar contra els estereotips de gènere a través de la introducció del joc no sexista des de la infància. Aquests dies, els més menuts i les més menudes reben una gran quantitat de regals que perpetuen els rols de gènere. No? Són uns rols que, com tu has comentat, jo soc professora, tant professors, mestres i moltes altres persones, lluitem dia a dia per fer desaparèixer aquests rols, val? I per això cal que tots i totes siguem coneixedors i conscients de què és el que ocorre, de quina manera juguen els nostres infants per poder prendre mesures i evitar que generació rere generació aquests rols continuen perpetuant-se. Perquè realment els anys passen, no? La vida evoluciona, però el que no ha canviat encara, o no sempre, en alguns casos sí, però els tipus de regals que els xiquets i les xiquetes reben cada any en la seva majoria són els mateixos. Les xiques reben regals que promouen el que elles estiguen a càrrec de les cures, les nines, les cuinetes, les tendes per anar a comprar, això és el que solen rebre elles. Els xics, normalment, reben cotxes, bicicletes, pilotes o altres joguines que els fan gaudir de l'aire lliure realitzant activitat física. I això perpetua el model de societat patriarcal.
Clar, però, com bé has dit, Balma, vosaltres, els professors i els mestres, ho teniu ben clar. Però i els pares i les mares ho tenim clar?
Jo crec que cada vegada hi ha més gent conscient d'això i cada vegada més també hi ha mares i pares que decidissin comprar los cuines als xiquets, per exemple, hi ha molts xiquets avui en dia que també demanen cuinetes i se'ls compren cuinetes, però hi ha més gent reticent a això. Després contaré una anècdota que va passar aquest estiu, perquè les famílies, la gent, tendim a pensar que els xiquets reben els regals que ells volen. No? Que lliurement escollissin quins regals volen rebre tant per Nadal com per a Reis. Però és realment així? La veritat és que durant molts anys hem observat com de forma descarada les botigues, els catàlegs de joguets, la publicitat
Clar.
I els anuncis de televisió han facilitat i han assentat aquests inputs, no? Aquestes informacions, aquests joguets que han marcat i marquen la vida i la visió del món que tenim o que tenen les xiquetes i els xiquets. Molts dels nostres oients, imagine jo que estos dies hauran anat a comprar regals i que hauran entrat a les botigues de joguets amb els seus fills o amb els seus nebots.
O quan escriuen...
escriuen.
Clar, en aquest cas, el que fan, els que fan, perquè saben que la màgia de Nadal és aixina, tenen que escriure la carta, ells ja van influïts per lo que els han venut els mitjans de comunicació. És dir, si n'hi ha un escalèstric, n'hi ha xiquets alrededor.
Sí.
I si n'hi ha un saló de bellesa, són xiquetes les que hi ha.
Sí. És molt descarat, val? Ja no només als catàlegs, sinó també a les botigues. Hi ha botigues directament on tenen passadissos plens de joguets per a xiques i passadissos plens de joguets per a xics. I com ho percebem, això? Perquè hi ha passadissos on tot és rosa, tot és morat, tot és molt de colors molt atractius, molt vius, molt cridaners, plens de nines, i altres passadissos on abunden més les coses blaves, negres, grises,
marrons.
Roges, marrons, sí. I el que passa és això, que quan moltes vegades anem la gent va a les botigues i directament, sense pensar o sense ser conscients, porten als xiquets i a les xiquetes als passadissos on pensen que trobaran joguets que els agradaran, o sigui, joguets per a ells o joguets per a elles. En lloc d'entrar a la tenda i deixar que siguin ells els que vagin recorrent passadissos i explorant.
Això seria... seria algo per a posar en pràctica?
Sí, jo crec que molta gent és que, sense adonar-se'n, ja porta els seus fills o les seues filles allà on pensa que els agradarà, que trobaran algun joc o bé que han vist a la tele, o bé que han sentit parlar a l'escola els seus amics, perquè una vegada els xiquets comencen ja a escola, ja estan molt més influenciats per altres xiquets del seu voltant o altres xiquets més majors. Ja no és només el pare, la mare, els avis els que els influïssen, val? I jo crec que estaria molt bé deixar-los recórrer aquestes botigues o aquests catàlegs sense intentar influir.
Lo que sí que m'he donat compte és que conforme ha anat creixent la meva filla, arriba un moment en què quan tu la portes pel passillo de les nines, a més jo totalment entregada a aquesta secta de joguets sexistes, que és on m'he criat i he crescut, però quan ella ha anat fent ser més fadrina va als passillos mixtos, on estan els jocs. Clar,
sí.
Dona't compte que diferència, ella pren consciència d'ella mateixa.
I ja sap que li agrada o que li pot agradar i no sempre és una nina. El que passa és que si van amb els avis, cada vegada les noves generacions ho tenen més clar, però segons qui porta aquests xiquets o amb qui se crien, aprenen unes coses o aprenen altres. L'anècdota que comentàvem abans, que volia contar-te, aquest estiu, hi havia tres xiquets jugant, perquè eren amiguets i sempre estaven jugant. Hi havia dos xiques i un xiquet, molt xicotes, de 3, 2 anys i mig, 4, i en un moment donat la xiqueta va treure una nina i un cotxet per a passejar-la. I de seguida el xiquet va voler agarrar-la. Aleshores van començar a discutir, van fer uns torns per anar tornant-se, diguem, però el xiquet va agarrar la nina i se'n va anar corrents amb el cotxet i les altres darrere d'ell corrents. I en un moment donat el seu avi li va dir: això deixa-ho, no cal que te baralles en elles, això és de xiquetes, els xics no jugueu amb nines. I clar, jo aleshores en aquest moment vaig intervindre perquè li vaig dir que això no estava bé, que ell no podia, o sigui, ell no havia cuidat a les seues filles, no les havia passejat amb un cotxet, pretenia predisposar que el seu net ja des de xicotet sapiera que cuidar un bebè, cuidar un fill no era per a ell, era només cosa de dones.
Jo pense que quan són menuts tots volen jugar a tots, a tots.
Sí, sí, quan són xicotets no tenen cap problema ells.
Jo recordo quan érem xicotets, jo tinc un germà i una germana, el meu germà va tindre un camió de bomberos, la meva germana una nina, i hi ha una foto on la meva germana està plorant perquè el meu germà no li deixava el camió de bombers.
Sí, sí, és que és així també, i els xiquets també, i el xiquet va treure un camió de bombers i les dues xiquetes volien el camió de bombers. Vull dir, els xiquets, si no se'ls influencia des de fora, ells volen jugar a tot. Ho veuen tot normal. I això passa contínuament. Els xiquets i les xiquetes estan influenciats des de fora per adults o per altres persones més grans. Encara escoltem quan algun xiquet diu que li agrada el rosa o que li agraden les nines o que vol jugar a netejar, sempre hi ha algun xiquet més major que li diu que això és de xica, per no dir alguna altra cosa més lletja que de vegades s'ha escoltat també. No el deixes jugar amb això, que se farà, val? Moltes vegades diuen absolutes barbaritats. Per jugar a comprar o a netejar, l'únic que fan és aprendre que en esta vida hauran de netejar, cuidar, anar a comprar, no la dona s'encarregarà sempre de tot. Val? Però costa molt canviar la mentalitat i a les xiques se'ls continuen regalant nines, cuines, tendetes, salons, i manualitats i experiments per a fer-se guapes. Val? Les xiques han d'estar sempre guapes, se fan polseres, accessoris, perfums,
ungles.
Sí, els xics seguissen comprant-se jocs d'acció, moltes vegades de violència, val? La ciència també, tenen moltes coses per a fer experiments químics, també cotxes, circuits i balons, i és el que comentava, moltes vegades els pares o els avis diuen, no, és que això és el que ells volen, és el que els agrada. Les xiques també poden voler patins i bicicletes, però tot el sector ha creat tota una gamma específica per a les xiques, de color rosa, de color morat, fins i tot enguany en un dels catàlegs hi havia un dinosaure morat amb els cabells blau elèctric molt llarg, amb arracades i anells i tot això. O sigui, ja hi ha fins i tot dinosaures específics per a xiques, perquè a les xiques no els agradarà un dinosaure normal avorrit com el que els agrada als xics. O sigui, és que aquest món del joguet encara ha d'evolucionar molt, perquè des de ben menudes, ja des d'escola, des de que comencen a relacionar-se, a les xiques ja se'ls encamina cap a unes coses, no? Els ha d'agradar el rosa, el seu color preferit és el rosa i elles ho assumissen i tot ho volen rosa. Jo ho veig perquè xiquetes, xicotetes ho diuen, és que el meu color preferit és el rosa. I tu es dius, no, però si hi ha molts colors... No, 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 és que elles ho volen tot rosa. I els xics també poden agradar-los el rosa, però de seguida ja, quan comencen a tindre amistats...
Però clar, és que quan les mamàs tenim una xiqueta...
Moltes vegades...
És tot color rosa.
No tot, perquè cada vegada hi ha més coses grogues, verdes, blaves, marrons, grises, però...
I si encara hi ha moltes tendes... En l'entorn sí. color rosa. Igual sí. que si xiquet se cria en l'entorn color blau, que va fent-se sí. més fosc quan va passant el temps.
Sí, perquè hi ha molta roba, diguem, adreçada a xics, que és grisa, negra, avorrida... No vull fer publicitat de tendes, però de vegades quan vas a comprar roba d'estiu... És que el que està, diguem, fet per a xic és que és molt, molt lleig, molt avorrit, mentre clar, que però... de xica és tot super flower power, de molts colors,
però imagina't, rosa. Portes el teu bebè, és un xic, i el portes dins del cabasset, dins de la, del carro, i el portes de color rosa, i n'hi ha un fum de gent que te pregunta, però que no era xiquet?
Sí, és que sol passar. Jo, de fet, jo tinc una filla menuda, i... la vestisc, no la, de vegades si ella vol rosa, li compra alguna cosa rosa, però moltes vegades s'han pensat que jo tenia un xic, perquè va amb blaus, negres, va amb molta roba. De fet, quan vaig a comprar, moltes vegades vaig a la secció de xic, perquè la roba és més grossa. La roba d'hivern, de xica, sol ser més fineta, i la de xic sol ser més grossa. I moltes vegades m'han preguntat, quan era més menuda, si era un xic, o han donat per fet directament que era un xic, que no m'importa. Vull dir que jo sé... Saps? I, però la gent té encara molt de costum d'això, de que les xiques han d'anar de rosa i portar llaços. I jo no li he posat mai llaços. És ella ara la que vol cues, llaços i tot això, perquè està en l'edat, té 3 anys a punt de fer, i a l'escoleta les xiques porten coses rosa i els agrada el rosa. I això has de lluitar dia a dia.
I els joguets que et demana en este moment?
Coses rosa. O sigui, una bicicleta rosa de Mini i de Daisy, per exemple, però també li agraden altres joguets, tipus més puzzle, trencaclosques, jocs de taula... O sigui, a ella li agrada de tot, no té una predilecció només per les coses rosa. Però també jo, perquè la guio un poc i li dice explorar, val? També la dice que trie, però sí que és cert que des de fa un parell o tres de mesos està molt obsessionada amb el rosa i les princeses. Suposo jo que serà l'edat.
Sí, perquè també quan anem a Disney, les que porten xics se'n van a una part de Disney i les que porten xiques se'n anem a una altra part de Disney. És que és real. I, clar, com trenquem, com es comencem en això?
És que és difícil perquè s'ha de ser molt constant. S'ha de ser molt constant, s'ha de pensar bé què és el que volem, què és el que volem, i intentar ja no influenciar per a que canvien aquests gustos que tenen, que, com tu bé has dit, la tua filla ha anat evolucionant i ha anat canviant, però s'ha d'estar pendent i s'ha de donar-los un gran ventall de possibilitats.
Clar, dona compte, si no és princesa, dius, a veure, todo princesas, tot este canal, tot princeses, clar, i a lo millor pues, diu, pues no, pues decidisgo o li fas veure que no és lo ideal anar sempre a la princesa, no té que ser no és precis que siga un príncip, sinó que
no.
Clar, és això, és com el que vol ser un príncip i si li lleves la idea no acabarà sent una princesa, és dir,
és complicat, però jo crec que tot això són fases, val? I ara estan en una fase que són xicotetes, se veuen influenciades ja no només per els anuncis, la televisió, les amigues, és difícil, però hem d'intentar lluitar per a que les xiquetes, no, des de ja tan xicotetes, no se vegin abocades, val? I representades per els jocs on simplement es posa en valor que han d'estar guapes, que han de ser perfectes.
Clar, i sobretot pensar que quan siguin fadrines no els farà massa gràcia que li regalen una aspiradora.
Clar, evidentment, perquè ara els pot... Elles ara són inconscients,
experimenten,
no?
sí.
I van provant, van fent coses, però per això és important que elles puguen explorar altres alternatives, no? Camins que siguin més esclaus, menys esclaus, perquè un clar exemple, val, que hem vist com ha influït en milers de dones, és la Barbie. De xicotetes totes hem jugat amb la clàssica Barbie, val? Una nina que tenia unes mesures impossibles, una cintureta d'avispa, uns grans pits, i tot això ha contribuït en gran mesura a que les xiquetes es feren un ideal del que era ser una xica guapa, perfecta, i que hagin passat moltes xiques i moltes dones pel quiròfan per a aconseguir aquest joc i ser cos tan perfecte, no? Hi ha dones, inclús hi ha una Barbie humana. Hi ha dones que s'han operat per a fer-se Barbies.
Però també exigim un Ken, eh?
Ja, també.
És dir, també...
Moltes dones volen un Ken, altres dones no volen un Ken, perquè el Ken moltes vegades dins està buit i és només l'apariència.
És que perquè el Ken t'acaba regalant l'aspiradora, pues, vale, no
més
quiero
val que no, Ken, no? Sí, més val que no, més val que no. Perquè, en fi, els experts i expertes en pedagogia pensen que és molt important conscienciar des de ben menuts tant els xiquets com les famílies, no? que hem d'introduir el joc no sexista, perquè la forma en què juguem des de xicotets marcarà la nostra personalitat, la nostra capacitat de socialització, de relació amb els altres, les nostres expectatives i la recreació dels rols en la vida adulta. Mm. Val? Només si treballem des del joc en la coeducació, les noves generacions podran aconseguir viure en un món més just i més igualitari. Val? Jo ara volia, no sé quant de temps ens queda, només donar unes xicotetes indicacions per a contribuir entre totes i tots a acabar amb el masclisme i les desigualtats. I què és el que podem fer cadascun de nosaltres o cadascuna de nosaltres? És fonamental, en primer lloc, evitar comprar jocs i videojocs que promoguen la violència. Tots aquests jocs de matar, de que un és més fort que l'altre i que ha de derrotar el més dèbil. Tot això cal acabar-ho, perquè el que hem de fomentar avui en dia és la resolució positiva de conflictes, val? I no la violència per resoldre els conflictes, perquè això porta a molts problemes en la vida real.
Normalitzen la violència per resoldre problemes, sí. I no és així.
No és així, i això és el que s'ha d'evitar, perquè això l'únic que fa és perpetuar que el més fort, el mascle alfa, diguem, és el fort i és el que acaba amb tot el que amb el que vol. També és fonamental ja d'una vegada acabar amb la idea que hi ha joguets per a xiquets i joguets per a xiquetes. S'ha de promoure el joc compartit, joguets on xiquets i xiquetes puguen jugar junts, compartint espais i cooperant entre ells, que d'això es tracta la vida, com a iguals, jugar i relacionar-se. També que aquests regals que comprem hem de pensar que socialitzen els xiquets i les xiquetes, val? Que no els aïllen de la resta, que no siga un joc que ells estan a soles davant d'una maquineta, per exemple, o tancats a la seva habitació. Han d'aprendre a relacionar-se amb els altres, perquè això és fonamental avui en dia per a treballar, per a la vida real. I una cosa molt important és no sobrecarregar els xiquets amb joguets. És difícil perquè tothom vol regalar-los coses a Nadal, a Reis, val? Però hi ha alternatives molt enriquidores, com regalar llibres, regalar materials o jocs no estructurats, que ells puguen decidir com juguen amb això, i sobretot també regalar experiències, com podria ser entrades al teatre, al cinema, o alguna excursió o xicotet viatge. Crec que hi ha moltes alternatives que ells poden gaudir d'aquestes experiències i enriquir-se molt més que no tindre a lo millor 20 joguets diferents, més o menys, semblants, val? Ja que regalar-los coses diverses. I això, jo des d'ací sí que voldria animar als nostres oients a tindre en compte aquestes recomanacions i a reflexionar sobre el que hem comentat ací, perquè entre totes i tots podem contribuir a construir una societat millor per a totes i tots. És
al final,
una cosa de tots.
Clar, al final els joguets, després d'estar una estoneta parlant amb tu, em fan reflexionar, i és com que els nostres menuts els ensenyem a lo que serà la seva vida d'adults.
Sí, efectivament.
I podem arribar a ensenyar-los una vida que a nosaltres, que ja som adults, no ens agrada, com per exemple el que parlàvem feia una estoneta, no?
Sí, perquè moltes persones en la seva vida adulta recreen allò que han viscut de xicotets. O sigui, mentre les xiquetes han jugat amb nines, a cuinetes, i els germans anaven per ahí amb la bicicleta, amb el baló, i d'adults ocorre això en moltes cases. Són les dones les que estan a casa, cuiden els fills, s'encarreguen de tot, mentre que els homes disposen lliurement del seu temps, per aixir a fer esport o a fer el que els vinga en gana, perquè això ho han mamat, diguem, des de menuts, que això era així, i no es plantegen que la vida ha evolucionat i que les coses han de canviar.
Quan parlem dels lloguers no sexistes, no és perquè ens ve de gana o és que ara és moda, sinó perquè realment és una realitat del futur dels nostres menuts.
És que la vida dels nostres fills i sobretot de les nostres filles depèn d'això. Depèn d'això, la felicitat de les nostres filles, que puguen viure en un món més igualitari i més just, depèn de com van creixent, de quins rols canvien i d'acabar amb aquests estereotips de la cultura patriarcal que des de xicotetes totes i tots hem mamat i que tan difícil és, tan ens costa canviar-ho.
Però fija't, jo també considero que els homes del futur, els xiquets d'avui, també porten un pes damunt d'ells de tindre que guanyar en tot i tindre que protegir i tindre que salvar, quan al millor ells també tenen necessitat de canviar aquest rol.
Sí, molts d'ells, de fet, ara hi ha nous models de masculinitats, nous models d'homes que reconeixen que
era una càrrega.
Sí, molta gent no estava a gust o no se sentia a gust amb ese rol que han dut a terme tants anys i decidissin a poc canviar, però és, no tots ho veuen, perquè és molt còmode seguir mantenint els privilegis del sistema patriarcal, és molt còmode seguir fent cadascú, o sigui, cadascú, els homes, el que volen.
Sí, però apostem
i les dones.
Apostem per aquestes noves generacions que
sí,
a d'ells també es pesa.
Evidentment.
I fem-los iguals, les mateixes possibilitats i les mateixes oportunitats. I nosaltres tenim l'obligació de que això se materialitzi en un futur.
Sí, a través de l'educació i de les ferramentes que els donem als nostres xiquets i xiquetes per a poder millorar el seu futur.
Balma Llançola, regidora de Compromís per Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací. Ha sigut un plaer, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Radio Vila-real 92.2, freqüència modulada.
Ya tenemos en Vila-real la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Vila-real en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Soc Òscar Clavell, diputat nacional del Partit Popular per la província de Castelló. Vull desitjar bon Nadal a tots els oients de Ràdio Villarreal i que gaudim de la llum del naixement del nostre Senyor. Espero que el 2021 vinga ple de salut i d'il·lusió. Bones festes.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad!
I ara està en nosaltres Marisa Saavedra. Elles sabeu, perquè l'heu sentit a moltes voltes en esta cadena, que és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Vaig a posar-te unes declaracions que ha fet el periodista Vicente Vallès. Concretament, el titular és Vicente Vallès ha vuelto a cargar contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, esta vez por las pretensiones de abrir un debate que para él no existe. ¿El sentim?
Hoy se ha conocido una nueva encuesta del CIS. El sondeo electoral refleja que los dos partidos del gobierno pierden apoyos, mientras que suben los partidos de oposición. Pero el CIS también detecta que ese debate entre monarquía y república planteado por algunos partidos no parece tener tanto interés para la mayoría de los españoles, porque solo considera que la monarquía es un problema el 0,3%. El 0,3%.
Marisa, me hubiera encantado que la gente hubiera visto, perquè sí que has fet un gest quan acaba de sentir les declaracions del periodista Antena 3.
Bueno, és que queda, no sé si llistós o dramàtic, l'escoltar això d'un 0,3% de la població que considera que és un problema, aquesta qüestió de la monarquia. Jo únicament vaig a dir, no m'agrada parlar i valorar enquestes, tot depèn de com estiguen fetes, etc. Jo no vaig a parlar ni sé en concret les dades d'aquesta enquesta de la que estan parlant, eh? Però bueno, jo sí que sé, i això ho detecto en el meu entorn, com tot el món, que hi ha molta gent, fins i tot gent monàrquica, que està molt enfadada i que realment està escandalitzada en el que està passant i el que s'està sabent de respecte a la monarquia, Juan Carlos I, i el que suposadament també sabia el fill o va ocultar durant un any, etcètera, etcètera. De manera que, bueno, jo només respecte al nostre posicionament, repetir el que venim dient sempre. Nosaltres som republicans i republicanes així en aquest país, encara n'hi ha llibertat d'expressió, i nosaltres tenim aquest model, a l'horitzó, un model de país republicà amb igualtat i drets, i on realment els caps d'estat se puguen triar per part de la població, la sobirania popular. Es sembla que és el més democràtic, però més enllà d'això, en aquest moment tenim una monarquia, i això està molt clar i nosaltres ho assumim, és una institució avui de l'estat, i el que demanem és molt clar: transparència i democràcia. Nosaltres ara no volem precipitar res, cap debat ni cap nada. Nosaltres plantegem què és el que nosaltres pensem respecte al model d'estat, perquè n'hi ha llibertat per fer-ho i cada un té un model d'estat en el que pensa que n'hi ha que espentar cavallar. Nosaltres acceptem que avui el que tenim és una monarquia, suposadament és una monarquia constitucional, i té que estar sotmesa a la sobirania popular, a l'escrutini, a la transparència i al control de la sobirania popular. I per això demanem al Congrés comissions d'investigació. Ho hem fet diverses vegades i ho tornarem a fer. I n'hi ha altres partits que diuen que no a la investigació. Nosaltres diem, fins i tot si admitim que el rei emèrito no té cap, no, és irresponsable, és inimputable, fins i tot aixina se té que investigar, perquè és molt important que la població, que és ciutadania, no són súbdits, que la població sàpiga què és el que està passant, què és el que ha passat, si s'hi han furtat diners, si s'hi han evadit diners, si s'han cobrat comissions il·legals, si la monarquia ha servit de tapadera de negocis bruts, si hi ha hagut gens, testaferros, etc., que han estat col·laborant, si hi ha hagut empreses, que això n'hi ha que dir, que quan hi ha corruptors també, que han corrompit. De manera que nosaltres tenim molt clar que en aquest moment és una institució, una institució de l'Estat, però just per això té que estar sotmès al control de la sobirania popular. Pensem que cal investigar, que efectivament la justícia ha d'investigar, la Fiscalia Anticorrupció, i Senda també ha de procedir com se fa en la resta de la ciutadania quan deixa de pagar impostos, per exemple. De manera que transparència total, control total dels òrgans de fiscalització, i a més, nosaltres plantegem, té que haver una llei que regule aquesta institució, perquè això, aquestes coses que estan sabent no poden passar. Per molt que sigui una institució avui de l'Estat, i que fins i tot si hi haguera una majoria molt gran de la població que ho respalda, no passa, molt bé, té que ser una institució controlada i fiscalitzada, com passa en altres països. Així no podem trobar-nos en la vergonya del que ens estem trobant, que avergonyís fins i tot a gent que és defensora de la monarquia com a model d'Estat. Però una monarquia democràtica, fiscalitzada, en un estat de dret, on resulta que no hi ha ningú per damunt de la llei.
La pujada del salari mínim està en un pont mort per falta d'impuls del govern. Això és un altre titular que ha eixit avui, perquè diuen que la reunió prevista en els agents socials per al 28 de desembre encara no ha sigut convocada.
Sí. Bueno, quan se diu del govern, se pot dir d'una part del govern. En aquesta qüestió, com en els altres, com en altres, jo crec que tot el món a aquestes hores també sap que n'hi ha diferents sensibilitats. És normal, són dos partits que defensem, ho diem sempre, interessos diferenciats en moltes coses, en aquesta també. El que passa que no som només nosaltres. En aquests dies ha publicitat, per exemple, un article d'Economistes contra la crisi, gent molt seriosa, que planteja que efectivament n'hi ha que pujar el salari mínim, però no només ho diuen ells, ho diem nosaltres. És que resulta que en la resta de, en molts països del nostre entorn, estan pujant el salari mínim justet per aquesta situació de crisi. A Portugal, per exemple, han pujat un 4%. Se tracta de pujar molts economistes, i el que estan fent en altres països del nostre entorn, en França, en Alemanya, per lo menos és actualitzar el salari mínim. Per què? Perquè això és una manera d'impulsar l'economia. Té efectes no només, perdona, socials, sí, de cara als treballadors, no oblidem, més vulnerables, que realment no té ni conveni que l'assegura l'actualització del sou, i és a la gent que els afecta, que en molts casos són treballadors i treballadores essencials que ens han salvat durant la crisi i que han sigut bàsics per a la nostra pervivència. De manera que, almenys, actualitzar el salari mínim, només que s'ha actualitzat tots els anys, excepte en el 2013, el govern de Rajoy. Se té que actualitzar el salari mínim, igual que les pensions, per un nivell de vida digne de la gent, però també perquè això és positiu per a l'economia. Pensem que la gent que guanyarà 9 euros més al mes son persones que se gastaran els diners, no els evadiran, no aniran a paraïsos fiscals. I aquests diners van a la tenda del nostre barri, al xicoté comerç, a l'autònom, i reactiva l'economia. I com això és una cosa que està molt clara i molt demostrada, s'està fent en altres països així.
En aquest cas, el que diuen els economistes és que front a una crisi, el que seria és un grave error no pujar el salari mínim interprofessional. És dir, no és que se deuria fer, sinó que seria un grave error si no se puja, no se reactivarà o no l'economia.
L'economia, el consum, la reactivació econòmica és una qüestió bàsica, i ja vam aprendre de l'anterior crisi que eixir de la crisi devaluant els salaris i precaritzar a la gent, el que fa és que tira per terra el consum i s'enfonen els xicotes comerços, s'enfonen els autònoms i s'enfonsa l'economia.
Des d'ahir s'està vacunant. Ja tenim la vacuna contra el Covid, i el president de la Junta d'Andalusia, que compartís govern en Ciutadans i en Vox, ha privatitzat la distribució de la vacuna.
Sí, és una qüestió molt greu, perquè a més sembla que té, que és una empresa en la que té interessos la seva dona. Jo no tinc més informació, ahir ho dice. Suposo que caldrà investigar, però bueno, el que és molt important, jo voldria posar en valor el que està passant a la resta de l'Estat i el que està passant en aquest, vamos, en este moment, en el govern que tenim, i és que la sanitat pública és la que administrarà la vacuna, i el personal de la sanitat pública, les infermeres en concret, un personal molt precaritzat, sí, són les que impartiran.
En aquest cas, també sí, en Andalusia ho farà la sanitat pública, però en aquesta distribució s'ha fet sense concurs públic, sent l'empresa beneficiària Vida Farma, en la que treballa la seva dona, Manuela Villena López, com a gerent de relacions institucionals. I, a més, no és la primera volta que és adjudicatària de concessions públiques. Això ho ha publicat l'última hora notícies, és a dir, està publicat i està documentat.
Clar. Sí, sí. És el modus operandi, del modus operandi del PP, al que es tenen acostumats, que és a fer negoci en el que és públic i a donar negoci a les empreses, amigues, familiars o les que tenen interessos.
Però si antes... Andalusia estava també dient ells en les mans d'algú que portava molts anys i que també adjudicava coses a dit i era un altre partit, s'han passat la pilota d'uns a altres?
Bueno, no sé si hem passat de Màlaga a Malagón, no lo sé, però realment el PP és expert, arriba a les eleccions parlant en contra de la corrupció i parlant, pues, d'este cas d'Andalusia, va dir, d'este govern tan, de tants anys, que clientelar, etc., va fer això, no, el doble, perquè és que així, bueno, el País Valencià això ho hem patit, i a nivell estatal el modus operandi, la manera de funcionar del Partit Popular, per desgràcia, no és la defensa de lo públic, que és el que atén a tota la ciutadania, és el fer negoci i privatitzar per tal de fer negoci en el que són les necessitats i la salut, en aquest cas de la gent. Jo insistís en que, des de luego, nosaltres sempre hem insistit en la importància d'uns serveis públics forts, que són els que ens salven i estan demostrant ara en la pandèmia, i hauran de ser enfortits encara més, perquè per fer front a aquesta i a les futures pandèmies, ho sabem, la que respon és la sanitat pública. I això, en aquest moment, és un consens social. Jo crec que tota la societat dels aplaudiments durant el confinament, etc., té molt clar que necessitem una sanitat pública forta, i tot això que estem veient ara, pues, són jugades com les que ha fet sempre el PP, o el que està fent, per exemple, Ayuso.
Però al final,
Ayuso en Madrid,
clar, al final sempre són jugades fosques, és dir, si és la sanitat pública, si vacunaran en lo públic, si no hi haurà res privat, jolín, la distribució se busquen perquè siga per atraure diners de tots els, en tot moment, quan un polític governa, és que si entenem d'aquestes notícies i ens sentim burlats.
Clar, enganyats. Sí, perquè mira, jo crec que un concepte que és important que la gent sàpiga és que quan se privatitza un servei i hi ha gent que potser pot entendre, doncs mira, la sanitat privada t'atén molt bé, o te donen un gotet d'aigua o un cafè quan estàs esperant. Quan se privatitzen serveis, igual que la gestió d'hospitals, en aquest cas això del que estem parlant, de la distribució de la vacuna, se privatitzen serveis vol dir que això ho gestiona una empresa que trau rendiment, que trau benefici econòmic, que se va a beneficiar dels diners públics, perquè això en definitiva se pagaran diners públics perquè aquest servei se doni a la ciutadania, però aquesta empresa, a més de prestar aquest servei, trau un benefici econòmic, no és una ONG, és una empresa que vol beneficiar-se, en aquest cas, de donar un servei, i això ho farà sempre estalviant en el servei que dona. Quan una empresa privada está, y eso está más que demostrar, por ejemplo, en el tema de los hospitales y en el modelo Alcira o Envist, es una empresa que trau diners económicos y trau benefici de una gestión de un servicio público. Com agarran el máximo de diners públicos y donan un servicio pitjor, porque tienen que traure benefici. Precarizan el salari dels treballadors i treballadores i donar un pitjor servei.
Al final, quan algú governa, quan algú està al cap d'algo, té que estar somet a debat. O sigui, si el rei ha fet coses que o el rei emèrit ha fet coses que no tocaven, jo no pense que només mos interessa el 0,3% de la població. Per què? Pues perquè si, en este cas, és el president de la Junta d'Andalusia, ha fet això, tampoc li interessa només el 0,3% de la població. És dir, necessitem que els polítics se fiscalitzen entre ells, se demanen explicacions. I a tot això també demanen explicacions a el que la monarquia democràtica ha estat fent fins d'ara.
És molt important el que estàs dient, Susana, perquè estem parlant de mecanismes de control i de fiscalització. I això no és una cosa que se té que inventar. Això resulta que en tots els països, en Espanya no és casualitat que hi hagi, han hagut, en fi, tota la corrupció, que no hi ha que nomenar així, hem estat vivint anys i anys en una corrupció absolutament insuportable, en molts casos amagades, per mitjans de comunicació, segons interessos, etcètera, ¿vale? Una és absolutament insuportable, que va acabar realment en la moció de censura, per exemple, que vam aconseguir enviar a Rajoy del govern perquè realment és que tenia una sentència que ja dia parlava del Partit Popular com a beneficiari de la corrupció. Estem, i així al País Valencià l'hem patit, hasta d'una manera vomitiva, ja anem a dir, i han sigut coses absolutament escandaloses, malgrat fins i tot la lentitud de la justícia i malgrat la utilització de la justícia per tapar de vegades els escàndols. Però això és molt important que se sàpiga, que això ve, des de luego, d'una manera absolutament corrupta de funcionar, de no entendre la política com a servei públic, però també de la falta de mecanismes de control i de fiscalització que existeixen en països que tenen una tradició democràtica més ampla. Venim nosaltres en aquest país, per desgràcia, hem patit 40 anys de dictadura, una transició no tan modèlica com se'ns vol dir, en coses positives i altres no tant, i resulta que realment arrastren encara molts mecanismes d'una època molt fosca d'esta dictadura, de manera que el que necessitem, i en això nosaltres estem empenyadíssims, i una manera, bueno, una de les coses molt puntuals que estem dient, tu has parlat de la monarquia, és el tema de demanar comissions parlamentàries, que això és una pràctica habitual en totes les democràcies, i també una llei de regulació de la monarquia com a institució. És una cosa urgent. Però no només això, en totes aquestes pràctiques que tu estàs dient de partits, és molt important mecanismes de fiscalització i de control públics de les administracions per a evitar aquestes coses, perquè existeixen en altres països on són impensables este nivell de corrupció.
Algo que també ens preocupa molt en este moment és el problema que tenim en l'Eurotúnel, el Brexit, a tots aquests camioners que tenim allí aparats. Se senten abandonats allí,
Sí, sí. S'entén perfectament perquè és una situació terrible. Estem parlant d'un col·lectiu de treballadors i treballadores. Els hem vist emocionades, no? Estos dies en la televisió, com estaven patint una situació d'absoluta deixadesa, no? Que estaven allí tirats. I bueno, pues realment és penós perquè són gent que realment, el que diem abans, en una situació de confinament han sigut els herois i heroïnes, una part, també els transportistes. Estaven tots confinats a casa pel perill, ells han estat ahí omplint els supermercats i portant-nos a casa perquè tingueren alimentació. És un tema molt greu en el que n'hi ha problemes, bueno, no podem aprofundir molt, però a nivell internacional, que té que veure el Brexit, té que veure la pandèmia, té que veure moltes coses, però també ha hagut una falta de resposta perquè, bueno, així des de luego el govern de seguida ha posat a la disposició els mecanismes per poder repatriar-los, etcètera, però clar, ja estàvem més penses de realment de França, no? De les fronteres,
clar, això li comentava,
de les proves,
si el govern
etcètera.
D'Espanya ha estat pendent de lo que d'on estaven els nostres camioners.
Hi ha hagut una resposta ràpida, però realment la impossibilitat d'intervindre perquè realment estàvem, bueno, pues ja ho sap tot el món en quin terreno estaven. També és molt cridaner que ni tan sols ONGs hagin pogut, perquè nosaltres almenys estàvem demanant que hi ha Gran Bretanya, que és on estan, perquè ahí no podem intervindre nosaltres, evidentment, que fora possible una resposta d'ONGs, de la Creu Roja Internacional, el que siguen, el suport de les administracions, per tal de poder atendre una gent que ha estat allí dies tirat en una carretera sense alimentació, sense aigua, sense una cosa realment terrible, no? I realment jo espero que almenys aquesta situació catastròfica que ha passat i que han patit compatriotes nostres hagi servit perquè se traga alguna lliçó i això no torni a passar o s'arbitre mecanismes ràpids de resposta.
Mire, a Xina condenen a 4 anys de presó a la periodista, es diu Zhang, no sé si ho he pronunciat bé, per documentar i informar des de Wuhan l'impacte de la Covid-19. Com poden condenar a un periodista 4 anys per informar?
Bueno, pues esta, per desgracia, no és una notícia que nova tampoc, el tema de la condena a periodistes, no? Per informar quan parlem de règims que no són democràtics. També passen, bueno, jo vull recordar, això és una cosa dramàtica i absolutament denunciable i jo espero que la pressió internacional aconseguís que això no siga realitat, perquè és una qüestió molt greu i que a més afecta a la salut de tot el món, en este cas, a lo millor potser no s'ha pogut aturar l'extensió de la pandèmia, no? Uh-huh. En temps, però bueno, tenim situacions, pues bueno, tot el món pot recordar el tema de WikiLeaks, per exemple, no? Julian Assange, en fi, per desgràcia, els poderosos en moltes ocasions el que fan és que això, utilitzar la repressió i la persecució per perseguir, en este cas, a periodistes que, per desgràcia, estem parlant d'això, però podem parlar de Latinoamèrica, de Colòmbia, de milers de casos, per desgràcia, de periodistes perseguits i condemnats en molts casos de manera absolutament injusta per ser, per lluitar
la
per la llibertat,
de lo que
per
passa
la llibertat d'expressió, que en definitiva és velar per la llibertat d'informació que té la ciutadania. Això és molt dramàtic.
I claro, i també n'hi ha intoxicació d'informació.
Pues ahí ens trobem, és que és molt, és dramàtic com tu estàs dient, però
quan algú intoxica, hauria ser condemnat.
Bueno, hauria de ser penalitzat d'alguna manera. Jo no vaig a fer-me aquí jo diríem així d'autora de codi penal o de noves normes penals, però sense dubte hauria de ser penalitzat i per desgràcia ens trobem que un dels poders en els que se fonamenta la democràcia, que és el poder informatiu, no? El periodista, els mitjans de comunicació, el quart poder, hauria de ser realment lliure i actuar en llibertat i responsabilitat, perquè és molt sagrat, és sagrat el de la llibertat d'expressió, però també la llibertat d'informació que té la ciutadania.
Sí.
I per desgràcia, si els mitjans de comunicació actuen de manera, poca responsabilitat i poc ètica i de vegades informen, abans tu m'has posat l'exemple de Vicent Vallès, jo recorde, tot el món sabrà que va haver molt fa uns mesos d'això, que quan ell en un informatiu estava informant de les cloaques de l'Estat, de les clavegueres de l'Estat, que havien inventat notícies contra Podemos, de la finançament d'estos policies que havien anat a Venezuela, no sé què, per inventar proves contra nosaltres, pues ell en l'informatiu va dir, bueno, si això ha sigut així, no ha impedit que Podemos arribar al poder. Això ho va dir el govern. Això ho va dir ell en un informatiu composat en qüestió, en fi, que n'hi hagueren clavegueres quan és una cosa més que demostrada.
Sí. Quan resulta que una persona, quan està fent un informatiu, està donant notícies i no opinió, que no és el mateix que fer un programa.
És una bona, una bona diferenciació i és molt important, perquè si això no se diferencia, estàs enganyant a la gent.
Sobretot, i el que te mereixes és que te lleven el títol. Mire, resulta que antes de que vostè vinguera jo estava tractant un tema que així en Vila-real hi ha aquest tipus de problemes. He rebut una carta que van a presentar a l'Ajuntament i demés sobre les ocupacions de cases. I sap el que m'ha dit aquesta persona? Que Unides Podem té un manual per explicar a les persones com poden ocupar les cases.
Bueno, pues això me dona molta pena i molta indignació a la vegada, perquè per desgràcia ha hagut molta gent, moltes forces polítiques i mediàtiques que s'han ocupat de que la gent pense això. Igual que, bueno, aquest tipus d'idees de que, ui, pues si governa Podemos o, en fi, Unides Podem, pues llevaran les cases. Este tipus de pensament, que podrien dir pensament màgic, però per desgràcia resulta que està bé condicionat per una agenda informativa que ha intentat que realment desprestigiar-nos a nosaltres i estendre aquest tipus de notícies falses. Unides Podem sempre hem volgut posar en l'agenda i hem parlat del tema d'un problema molt greu que té este país, que són els desnonaments. és el problema de l'especulació en l'habitatge. És el problema de que no se complisca el dret a l'habitatge, que és un dret constitucional, que se contempla en la Constitució. Mm. I, a més, és un dret pel qual ens han cridat l'atenció des de la Unió Europea i des del Tribunal Europeu de Drets Humans, perquè en Espanya s'està desnonant, s'estan tirant fora de casa a famílies sense alternativa habitacional, en xiquets, en persones amb discapacitat, persones majors, etc. I això és una cosa que ens deu avergonyir com a país i per a la que n'hi ha que buscar solucions. En un país on resulta que s'han venut vivendes públiques a fondos buitre, en un país on s'especula en l'habitatge i on hi ha la Sareb o hi ha bancs que tenen pisos tancats milers i milers per a especular i pujar els preus, mentre n'hi ha gent que no té habitatge, no té accés a un habitatge públic. De manera que nosaltres, el que plantegem és que se tenen que buscar solucions, i solucions que efectivament velen pels interessos de tots, però sobretot perquè la ciutadania no se puga quedar al carrer, menys en situació de pandèmia, però no només en aquesta situació, sense alternativa habitacional. I això és una prioritat. I després, a partir d'ahí, resulta que han hagut, jo crec que pot saber-lo, que durant aquests mesos ha hagut tota una campanya en els mitjans de comunicació i vinga els reportatges en totes les televisions sobre els ocupes. Com si fora, com si realment el problema que té aquest país és el tema de l'ocupació d'habitatge, que clar que n'hi ha casos d'ocupació, i ahí està la justícia i la policia per donar una resposta i desallotjar quan s'ocupa la vivenda que és d'algú. Punto. Això existís, hi ha una resposta de l'administració i efectivament això no s'ha de consentir, però això no és el problema que té aquest país. El problema en mayúscules que té aquest país és que hi ha molta gent que no té que no té una vivenda i que no se respecta el dret a l'habitatge de la gent. I nosaltres el que defensem és això. I posar en l'agenda mediàtica el problema de l'ocupació, ocultant el tema de que n'hi ha gent que se queda, no té casa, o que un fondo buitre compra el seu habitatge i li puja el preu tres vegades més, o li diu que el compra o se'n va al carrer, això està passant en aquest país. Ese és el problema. Però quan tots els mitjans de comunicació que estan en mans, quasi tots i molts, d'aquest tipus de fondos buitre i dels bancs, etc., i posen a l'agenda mediàtica el tema de l'ocupació, i a més venen que nosaltres som defensors dels ocupes, pues passa el que passa, que molta gent que és, a més, és víctima d'aquestes situacions, encara pensa que Unides Podem el que és defensora dels ocupes. Jo només que acabe recordant que nosaltres vam vincular als pressupostos generals de l'Estat un acord del Partit Socialista que se té que desenvolupar, que és una llei d'habitatge que se va dir en 3 o 4 mesos després de l'aprovació dels pressupostos. I és una llei que regularà el dret a l'habitatge, de manera que efectivament tot el món pugui tindre accés a habitatge públic a uns preus raonables, que s'evite al màxim la especulació de fondos buitres, sobretot que envien a la gent de casa en xiquets, en menors, en fi, dona igual, sense alternativa ocupacional, perquè a més és una exigència europea, perquè ens han posat la cara roja en moltes ocasions i des de fa anys, perquè en aquest país no se respecta el dret a l'habitatge.
En este cas, el conseller Dalmau ens feia saber la quantitat de viviendes que havien anat adquirint per a que així en la nostra comunitat no ens falten viviendes públiques.
Molt bé, m'alegre que ho digues. Sí, s'ha fet un treball molt important des de la nostra vicepresidència de Dalmau, que és d'on Unides Podem, perquè és un tema en el que n'hi ha que treballar, perquè som un país, Espanya, on l'habitatge públic és absolutament mínim, és absolutament ridícul. Les xifres que tenim, mentre que països que del nostre entorn i de Centro Europa, l'habitatge públic és un parc públic que és realment important i
és
que
un cobrís bé comú.
I ses necessitats, és un bé comú. Tu
el conseller el vam entrevistar la setmana passada, ens va explicar de lo que havien aconseguit per a la Comunitat Valenciana, però sap el que passa? Jo pense que confundixen la gent o les porten a aquesta confusió el fet de que se parle dels ocupes com a persones que s'aprofiten d'aquestes polítiques socials i viuen per la cara.
Clar. Ahir n'hi ha diferents, com diríem, perfils d'ocupes. Jo no he fet cap estudi, però tot el món sap que el que n'hi ha és molta gent. Jo fins i tot, estos dies he pogut veure fins i tot a la televisió, ha existit estranyament algun reportatge que era bastant que respondia més o menys a la realitat. I ahir hi havia persones, famílies, que estaven vivint en la seva casa i que, en aquest cas, un fondo buitre, un fondo d'inversió, havia comprat el seu habitatge, l'havien multiplicat a lo millor el preu per 5, que no podien pagar-ho, o els dient que tenían que comprarlo o anarse de allí. Y la gente esta se queda. Se queda allí porque no tienen una alternativa. Y ellos tienen que volver a pagar. Es que en muchos casos tiene un trabajo, claro, un trabajo digno, diferencia... pero resulta que necesita un habitatge que siga accesible y que continuaría pagando, pero no le donen esa opción porque el que vuelven es enviarlos para especular y cobrar 100 vegades mes. Entonces, claro, el perfil, esa es la mayoría. Sí. Después puede haber gente que fa negocios bruts, sí, que fa tráfico, sí, de droga.
En este caso, Unides Podem... lo que fa y lo que aporta al gobierno es lleis para que estas personas no se les no les priven
casa,
de
claro,
de tindre un sostre, pero per la otra banda ens trobem gent que per la finestra diuen que hablen con sus abogados. Gent que entra a una villa, la ocupa y además te remitís a hablar con sus abogados y no la pueden tirar,
no le pueden
tallar la llum, no le pueden tallar la agua.
No es así, cuando se ocupa una vivienda que es de algú, que está habitada, eso se dan mecanismos de desalojament molt clars i han protocolos molt clars. La policia ha hagut tot una, jo crec que és lo que dic, és una espècie de, no sabria dir si llegenda urbana, però clar, efectivament està manipulada des de mitjans de comunicació que tenen interessos en el tema, perquè si algú l'ocupen una vivenda que és seua, el que pot anar és que va a la policia, posa una denúncia i n'hi ha mecanismes per al desalojament, i això evidentment ningú pot negar, i nosaltres no som defensors d'una altra cosa, és que complir la legalitat,
clar,
i la propietat privada és un dret en este país. Altra cosa són els fons d'especulació. Quan nosaltres diem grans tenedors d'habitatge, estem parlant dels que tenen més de 10 vivendes i que tenen vivendes tancades per tal d'especular, de pujar els preus, i que a més estan extorsionant el veïnat, perquè així tenim casos a més en Castelló, ciutat, en el barri del Raval,
sí,
proper de la universitat,
sí,
on tenim el veïnat organitzat, i a més és que conec a gent personalment, que gent que viuen ahí fa anys, i se troba que estan sent extorsionats per fons d'inversió que volen enviar al veïnat fora perquè volen pujar els preus de manera artificial i envien a la gent fora, gent que està pagant el seu
quota,
el seu lloguer, val? Això és una absoluta vergonya i hi ha que acabar en aquesta il·legalitat. L'altre, efectivament, clar que hi ha mecanismes per a desalotjar els ocupes que entren per les bones a la casa d'algú. Esa cosa que se conta de que tu te pots anar a comprar o a no sé què i tornes i t'han ocupat a casa, això, i que se queden ahí instal·lats, això no existís, això no és possible en este país, perquè n'hi ha una resposta des de l'administració i des de la policia.
En este cas, el que la gent argumenta és que normalment solen ser segons vivendes, la millor vivendes d'estiu, i fins que el jutge els fa fora, pot tardar en un any, i mentrestant ells tenen que estar suportant els gastos d'aquesta casa perquè no poden tallar ni el llum ni l'aigua. Entonces, ahí és on ens trobem en gent que està enfadada o cabrejada per el recolzament d'Unides Podem a la gent que no se desalotja la gent.
Bueno, pues això és efectivament per mal falta d'informació i per desinformació malintencionada moltes vegades. Nosaltres no donem suport a la gent que entra a la casa d'algú o en un segon habitatge i la ocupa. Això és absolutament il·legal. Se tindran que, jo mateix no te puc dir quantes hores o quants de dies n'hi ha de resposta, però jo sé que n'hi ha protocols de desdonament, i en tot cas igual s'han d'agilitzar els procediments. Nosaltres no som defensores, des d'Unides Podem no defensem aquest tipus d'ocupació. Nosaltres defensem el que la gent tinga dret a un habitatge digne i que se li té que donar una alternativa quan són persones que tenen una situació de dificultat, tenen menors al càrrec i no se poden quedar al carrer. Però pense que la proposta que nosaltres fem, per exemple, de la llei d'habitatge, és que en un mes o dos mesos els serveis socials, en casos de que siga gent en absoluta vulnerabilitat, que no tenen cap ingrés, han de buscar una alternativa. L'alternativa no és que ocupen l'habitatge de qualsevol, la casa de qualsevol. Nosaltres mai podrem defensar aquestes il·legalitats.
Diputada, què menjarà la nit de Cap d'Any? Raïm o gallets de taronja?
Gallets de taronja, però no enguany, des de fa molts anys. Des de fa molts anys, en els amics, allà a Betxí, quan ens juntem, ho hem fet aixina, en gallets de taronja, i això, i enguany pues, era a casa i de manera més privada. Igual ens connectem per Skype, per felicitar-nos, però sempre en gallets de taronja des de fa molts anys, perquè a més és que tenim que recolzar la nostra agricultora, els nostres agricultors que ens presten un servei i són mal pagats i tenim un problema greu que afrontar, però des de l'ego nosaltres donem suport en el que podem, a nivell polític, però també la nit de Cap d'Any.
Marisa Saavedra, diputada de Unides Podem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins l'altra.
Fins a l'altra. Bueno, i feliç. Feliz Navidad.
felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
Hoy tengo ganas de sonreír.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad. Abren regalos, se respira paz. Y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz.
María, se ens acaba del programa avui,
eh? Ai, quina llàstima, és que a mi se me fa curtet i tot, eh?
Però bueno, demà a les 12 tornarem a estar així, dos horetes com sempre, aixina que els deixem...
Sí, els deixem... Te vaig a proposar un xoc, val?
Ah, antes d'anar.
Sí,
no? Vale, va.
Durant aquesta setmana, si et pareix bé, finalitzarem el programa en la cançó que més ens ha agradat a nosaltres, no? A cadascú de nosaltres aquest any, no? Que com tant ha sigut un poquet trist, però la música sempre ha estat ahí també, per gaudir un poquet. Te vaig a ficar una que jo crec que és la teua.
Ah, pues venga.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo.
María,
sí, ho ha acertat, no?
Vamos, Diana.
Sí.
M'has pegat, pum, que m'he quedat des que m'has fotut el cor.
El títol és Com si fueras a morir mañana, i així és com tindríem que viure, no?, durant sempre, no tan sols el 2020, sinó sempre, com si fórem a morir demà, no?
I se la hi va, disfruteu d'ell. Demà més i millor, a les 12, entre vosaltres, així en Protagonistes.
Siempre.